Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I entrem en un tema que està portant molta polèmica, molta cua, molta què? I molt prejudici, també, que aquest possiblement és el problema. Però hem de parlar d'una realitat. Això és el que hi ha. Hem de parlar d'una realitat. La realitat, crua, pura, dura, des d'un punt de vista fins i tot egoista, econòmica, de creixement, és que en aquest país fa falta gent. Des d'aquest punt de vista, fred, sense entrar en detalls, és una qüestió clara. I és una qüestió clara per què? Primer, pel creixement. Tenim un creixement sostingut, afortunadament. I després, perquè tenim una natalitat a Espanya que és per posar-se a plorar. Perquè aquí, que seria un altre tema, eh? Del per què tenim aquesta baixa natalitat, que aquí entrarien uns factors que hauríem de xerrar, que hauríem de pensar. Mireu, al nivell de natalitat estem al nivell de Japó, que és un altre drama. Un altre drama en qüestions de natalitat, em refereixo, eh? No entrarem en els detalls del per què tenim baixa natalitat, però sí en el que comença avui, que és aquesta regularització de fins a mig milió de persones. Aquí és on entren els quès, els pros i els contres, perquè des del PP deien que, claro, és que es regularitzaran persones que han delinquit i no, des del govern diuen que no. La realitat va molt més enllà de tot això, de discursos polítics, d'intencionalitats polítiques, va molt més enllà de tot això. I la realitat és que tenim una economia submergida en persones que ja estan treballant i que no tenen contracte. Això és una realitat. És una realitat. I aquestes persones no estan protegides, no tenen drets, però és que tampoc tenen deures. És a dir, tu, quan tu cobres, i tens un contracte i cobres, de la teva empresa, on estiguis treballant, siguis autònom, pagues uns impostos. Uns impostos que van... Bé, aquí entraríem un altre tema, també, que tampoc vull entrar, que aquí ja te podríem també discutir, però és igual, pagues impostos, no? Aquestes persones no paguen impostos, tampoc. És a dir, no tenen drets, però és que tampoc tenen deures. I estan treballant. És a dir, la realitat és que estan fent la feina, i possiblement moltes vegades feina que moltes persones no volen fer. No volen fer. Bé, de fet, des d'avui, el que ja és una realitat, un dels processos més esperats per milers de persones. La regularització extraordinària d'immigrants en situació irregular a Espanya. Que insisteixo que aquí podíem entrar en debat. Jo he donat el meu punt de vista en aquest cas, però segurament molts de vosaltres tindreu el vostre propi punt de vista. Però la realitat és la que tenim. El Ministeri d'Inclusió ha activat una plataforma digital perquè prop de... Jo havia dit mig milió, però sembla que la xifra va més elevada. Prop de 800.000 persones puguin sol·licitar un permís de residència i treball d'un any. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
És un d'aquests temes espinosos també que ha portat i que està portant molta cua.
Sí, sobretot pel que és l'aspecte relacionat amb els antecedents penals. Mira, aquestes 800.000 persones són les que es calculen que es troben a Espanya en situació irregular. Estan sense papers, però no vol dir que totes compleixin els requisits, eh? A veure, jo t'explico. Aquest tràmit es pot fer en línia des d'aquest mateix dijous, però amb una limitació important. Cal disposar de certificat digital. Això fa que, paradoxalment, moltes de les persones que més necessiten regularitzar la seva situació, doncs, tinguin dificultats per accedir-hi, almenys per aquesta via. Per això també s'ha habilitat la possibilitat de fer el procés a través d'advocats, entitats o sindicats autoritzats. I a partir de dilluns vinent s'obrirà també l'atenció presencial. Els requisits són clars. Cal demostrar que es vivia a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any. Acreditar una estada mínima de 5 mesos i no tenir antecedents penals ni aquí ni als països on s'hagi residit els últims 5 anys. Tot plegat ha generat ja les primeres conseqüències visibles. A Barcelona, per exemple, aquest matí hem vist cues a les oficines municipals per obtenir el padró històric, un document clau per acreditar la residència, però també hi ha hagut concentracions de gent important davant de consulats, especialment de països on els tràmits són més lents per aconseguir, sobretot, els certificats d'antecedents penals. Que ara aquesta qüestió és el que el govern es posa una mica més dur, perquè en un primer moment pràcticament que valia el silenci administratiu. Si no responien des del país d'origen, doncs s'entenia que no hi havia antecedents penals.
Bé.
Doncs bé, enmig d'aquest escenari, en tot cas, tu ja ho apuntaves també, aquí hi ha històries personals, eh? Històries que reflecteixen l'esperança que genera aquest procés. És el cas de la Bermar, d'origen colombià, que exemplifica, no?, com aquesta mesura pot suposar un punt d'inflexió vital per a moltes persones que fins ara vivien en la incertesa.
Todos los que estamos, o sea, somos migrantes, que de verdad esto es histórico. Yo estoy de verdad súper emocionada. Estaba añorando una salida porque los que venimos de algunos países que hay convenios, más no tenemos respuesta favorable con lo de el asilo. Ya yo tenía 2 años y los meses que tengo, y lo que hicieron fue renovarme la tarjeta roja, pero ni me la denegaban ni me la aprobaban. Entonces era estar como estar y no estar. Es algo que no teníamos como una connotación legal.
El procés estarà obert fins al 30 de juny. Amb tot, el govern ha previst una pròrroga de 3 mesos per a aquells que no puguin presentar a temps algun document, com ara el certificat d'antecedents, no?, sempre que acreditin, això sí, que ja l'han sol·licitat. Però, bueno, més enllà dels tràmits administratius, hi ha històries com la que acabem d'escoltar, la de la Bermar, que pot marcar també un abans i un després, no?, en la
seva
vida.
I tant que sí, perquè d'entrada aquestes persones no existeixen. A títol administratiu no existeixen, no tenen ni drets ni deures. És una qüestió que queda allà en el limbo, que cerca és la intenció. Clar, hi ha una cosa que és certa, de forma políticament parlant, que s'ha de fer bé. Les coses s'han de fer bé. I no a vegades com ens tenen acostumats a com funcionen les coses, seran ràpido corriendo i luego, si eso por el camino, anem corregint. Però les coses s'han de fer bé. Ara, com funciona el tema d'inserció laboral? Com funciona tot això? Quines ajudes poden tenir i quina formació hi pot haver aquí darrere? Doncs parlem amb la Desiree García. La Desiree García és la responsable del programa laboral de Càritas Barcelona. Desiree, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre la nostra trucada, Desiree.
A vosaltres.
Com funciona el programa laboral de Càritas des del principi? Com va això?
Doncs, mira, nosaltres tenim un programa laboral que, bueno, bàsicament les accions o els serveis que el composen estan molt pensats per dos tipus de persones diferents o de situacions diferents, més que de persones diferents. D'una banda, hi ha tota una part basada, i tu ho comentaves, no?, persones que venen aquí i que tenen dificultat per decodificar, per comprendre com funciona el nostre mercat de treball. Pot ser que siguin persones no nascudes aquí, però pot ser que sí, persones que hagin... En queden poques, però encara n'hi ha. Persones que han treballat 30 anys a la mateixa empresa i són acomiadades i, clar, de passar de buscar les ofertes de feina al diari a com es busca feina ara, doncs la veritat és que hi ha força canvi, no? Aleshores, pot ser per raons culturals, perquè en el seu país no hi ha currículum, però com et deia, doncs perquè aquí fa molts anys que no busquen feina, o fa molts anys que no la troben. I aquí sí que ens dividim en dos serveis. Espai de cerca de feina va molt adreçat per les persones que, com comentaves, no?, i que ara estem amb això, amb el procés de regularització extraordinària, doncs persones que no tenen permís de treball. Aquestes persones que no tenen permís de treball, òbviament aquest servei no pot buscar llocs de feina, perquè no anirem a dir-li a una empresa, escolta, agafa'm aquesta persona sense contracte, perquè no estem per això.
Correcte. Sí.
Però sí que li explicarem amb ella, doncs, on hi ha anuncis que poden ser mínimament fiables, a quins sectors es pot dedicar perquè hi ha més demanda i hi ha més moviment en economia submergida, i aleshores, bueno, els hi expliquem també els seus drets, els seus deures, en el sentit de dir, bueno, no tens contracte, però no et poden tenir 24 hores i 7 dies a la setmana treballant, has de poder tenir un dia de descans. O sigui, ens intentem explicar perquè és veritat que hi ha persones, hi ha empreses que bueno, sense contracte tenen persones en situació irregular i compleixen molt bé, i malgrat que no hi hagi el contracte, respecten hores, horaris, etc, però n'hi ha d'altres que, bueno...
Que s'aprofiten de la situació i exploten.
Exacte.
Seria que ser tal qual i així de dur.
Perquè de vegades no es comprèn que les persones no venen aquí a treballar i se'n van al seu país a dormir i compren el menjar en el seu país d'origen, sinó que venen aquí i estan aquí. i tenen les mateixes despeses que nosaltres i el preu del tomàquet és el mateix. No? Hi ha com una infravaloració a vegades de la feina que fan aquestes persones.
També tu una... creus que aquesta... Això és una opinió personal que ja fins i tot et demano. Creus que aquesta regularització extraordinària ajudarà tota aquesta gent?
Sí. Per nosaltres és una oportunitat importantíssima. Primer perquè és una eina per restablir drets, per restablir dignitat i per crear major cohesió social. Després perquè aquestes persones tindran accés a drets, però també a deures, com tots. I és important que puguin al final sentir-se ciutadans i ciutadanes d'allà on estan arrelant, perquè ja estan a les nostres comunitats, ja estan els nens escolaritzats. Vull dir, hi ha alguns que bueno, estan arrelant, que coneixen la llengua, que miren d'integrar-se, que intenten participar el millor del centre cívic o la biblioteca i tenen aquest greuge comparatiu de no tenir accés a drets i no tenir accés a deures. No poden entrar a una formació gratuïta del SOC, per exemple, per millorar la seva ocupabilitat. Mm-hmm. Però és que tenim pediatres que estan exercint de cangurs aquí, perquè no tenen aquest permís de treball i perquè hi ha una altra cosa amb la que s'ha de posar l'administració, com és l'homologació de títols. Algú que ha estat exercint i curant i mirant, diagnosticant nens al seu país, tan diferent no ha de ser aquí com perquè no ho pugui fer.
I si ho és, suposo que sempre hi ha una manera de convalidar o d'actualitzar-se els requisits de la sanitat pública espanyola.
I són, però són lents i s'han de pagar. I estem parlant de persones Clar. Que viuen al dia. I aquesta pèrdua de talent la perdem tots, aquest desaprofitament. Perquè al final hi ha una persona que podria estar en un hospital atenent criatures i està tenint criatures, sí, però una i dins d'una casa i amb economia submergida.
Clar, final... és que quan parlem d'economia submergida estem parlant també de que aquests diners no paguen impostos, és a dir, és un prejudici per tothom i una legalització, doncs, és el que Clar. Tu dius, són deures i pagar impostos és un deure de tots.
Clar, pensa una altra cosa, la regularització els millorarà la vida segur perquè passaran a existir per l'administració. O sigui, és això, hauran de pagar impostos si els hi toca, però també podran rebre prestacions en algun moment en el que Correcte. Es quedin sense feina, cosa mm-hmm. que ara a nosaltres durant la pandèmia ens deien, és que jo no vull un aleatori, perquè si sóc asimptomàtic i em fan tancar-me a casa, la meva família es queda sense cap ingrés i és que anem al pacte de la gana.
Entenc.
Per exemple, doncs, que puguin agafar-se una baixa si ho necessiten, però també, és el que et deia, pagar si cal. Si poden accedir a una formació que els millora l'ocupabilitat i accedir a millors feines i millors sous, també, vull dir, al final és normalitzar la
situació.
Vida, perquè avui en dia no sabem quantes persones s'acolliran, perquè no sabem quantes persones hi ha.
Desiree García, responsable del programa laboral de Càritas. Escolta, gràcies per aquesta xerrada, aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I aquesta és la situació, i a partir d'aquí doncs, que cadascú pugui treure les seves conclusions, ara reflexionem i no ens deixem portar per prejudicis. A vegades és un problema greu, tot això. Insisteixo que tot té els seus pros, contres, hi ha moltes maneres i formes. I el que sí, segurament, estaríem tots d'acord, és que s'ha de fer bé. Això, segur. Va, que de seguida en parlarem d'educació, perquè hi ha directors de centres que estan amenaçant amb dimitir en bloc. El tema de l'educació a Catalunya obre un capítol més. De seguida en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, esteu pensant o heu de rehabilitar casa vostra? Si has canviat les finestres, si has aïllat façanes o millorat la climatització de la casa teva des de l'any 2020, si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No t'ho pensis. Rehabilitar casa teva és un bon pla.
Tiempo de juego es el número uno del deporte.
Vaya golazo. Para mí el gol más bonito de la liga. Según el EGM, ya sois casi 2 millones de personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama.
¡Hola, hola, ropa al Madrid! ¡La tiene Vini!
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'educació, i és que educació va obrint fronts, va obrint fronts. En aquest cas, el conflicte, que està bastant enquistat a l'educació pública catalana, el front que s'obre és bastant inesperat. La tensió ja oberta entre el govern i el professorat, s'hi han afegit ara una part de les direccions de centres que han decidit passar de la incomoditat discreta a l'amenaça explícita, si em permeteu l'expressió. Sobre la taula una advertència, poc habitual. La possibilitat de dimissions en bloc al final de curs si no es revisa el pacte educatiu signat amb els sindicats. Sergi Tor, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, José Miguel.
Un capítol més, en educació.
Sí, un capítol que, a més, es porta amb aquest convuls any 2026 acumulant, no?, d'aquesta novel·la de conflicte entre la Conselleria d'Educació, sindicats i ara també que serien directors de centres que ja estan cansats. Bé, quines hores d'ara és el motiu del conflicte que ha obert el Departament d'Educació amb els directors de centre? Doncs tot estaria amb la nova normativa i l'adjudicació de l'estiu, que molts directors creuen que això afecta la seva pròpia autonomia. Han parlat i aquí a COPE Catalunya i parlarem amb un director, en aquest cas amb Jordi Satorra, que a més és president de l'Associació de Directors de Catalunya, és un director d'un institut de Tarragona. Hores d'ara s'està adreçant cap al Parlament de Catalunya, on es reunirà amb diversos partits polítics, i el pròxim 30 d'abril els equips directors es tornaran a reunir per decidir si fan aquest pas definitiu o bé quines mesures fan si no hi ha un acord. Jordi Satorra, a COPE Catalunya, ens ha expressat que a hores d'ara entre els directors de centres a Catalunya hi ha molt malestar.
No, la tradició diu que els directors gairebé fem poques vagues, per dir-ho així, i som molt, en aquest sentit, molt disciplinats i sempre utilitzem els canals per reivindicar les nostres accions, però tot això veiem que tampoc no està sorgint cap efecte. Llavors, aquí hi ha un col·lectiu de professors, bàsicament de l'Assemblea de Barcelona, que no som nosaltres, però sí que traslladen aquesta pressió fins al màxim perquè consideren que ells, amb aquesta vulneració d'aquest atac a l'autonomia de centre, no són capaços de desenvolupar la tasca que tenen encomanada de forma correcta. I si no la poden desenvolupar, el que faran és, o es plantegen, de dimitir. Però també és veritat, hi ha una altra realitat que també ens arriba a nosaltres, dels nostres associats, és que hi ha gent que diu, jo, amb aquest situacions, jo ja no vull treballar més de director.
Doncs aquesta és la situació. Costa molt, trobar directors de centre, alguns ja posats, en aquest cas gairebé a dit, perquè hi ha molt poca voluntarietat a causa de la ingent feina que significa, associada a la poca compensació que hi ha per assumir les tasques de direcció. I ara aquest nou conflicte respecte a les adjudicacions de l'estiu. És un conflicte que inicialment és diferent al conflicte plantejat, recordem, per quatre sindicats, el majoristari, Ustec-Estec, el sindicat de la Intersindical, el professor de secundària i la CGT, que doncs, ja van realitzar una sèrie de vagues al mes de març i que pot haver-hi doncs, amb aquest pròxim trimestre, el dia 23 d'abril, també una parcial de cara amb aquest primer trimestre de curs.
Doncs veurem, estarem pendents d'aquesta nova citació d'aquest nou front. Sergi Tor, moltes gràcies.
Gràcies, bon migdia, José Miguel.
Cuida't, després escoltarem aquesta entrevista que ha fet el Sergi Tor a migdia a COPE, sencera i entrant més en detalls i a veure si tenim ja coneixement del resultat d'aquesta reunió davant del Parlament, encara que penso que serà massa d'hora, encara d'hora, no? Va, estem a punt d'arribar a dos quarts. De seguida actualitzarem la informació de serveis. Ja sabeu, la meteo, que no hi ha cap història, sol i calor, és el que esperem. El trànsit i els esports. Un altre partit èpic, l'Allianz, entre el Bayern i el Madrid, i també en polèmica. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Fernando Alonso wins. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho?
Sí, José Antonio, ¿qué ha dicho?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a una amica estanquero, al carrer Mandri, que és un amic fan teu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. És el moment de fer un repàs a la informació de serveis. I, si em permeteu, comencem per la meteo. La veritat és que parlar de la meteo és parlar de poca història aquests dies, perquè el que tenim a sobre és sol i buen tiempo. Bàsicament, aquest és el què. De cara a aquesta tarda, sí que és veritat que hi haurà presència d'alguns núvols cap a la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu, però més enllà d'això, les temperatures en augment. I predomini màxim del sol. És una fotografia molt semblant a la de demà divendres, on aquests núvols, sobretot pel matí, no esperem gaire núvols, però sí boires. Sí, unes boires lleugeres, no gaire enganxades al terra, cap a Ponent, cap a la Catalunya central, cap a Terres de l'Ebre, unes boires que s'aniran aixecant conforme avanci el dia, i les temperatures en augment, les mínimes pugen. És a dir, calor. Anem ja directes cap a l'estiu sense fre, perquè estem molt per sobre de la temperatura que ens tocaria de mitjana per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana. Tot i això, comentar-vos que la GI-634 es dona pas alternatiu a Colomers per un accident. Això provoca intensitat en tots dos sentits. A l'autopista AP-7 hi ha retencions a Cambrils en sentit Martorell, en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda dalt hi ha retencions de Sant Gervasi a Hort en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs, i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
No ha pogut ser, eh? 5 minuts més, igual hauríem arribat a la pròrroga.
No,
i tindríem dos equips espanyols a semis.
Sisplau.
Amb tot el meu dolor, perquè sóc culer i bé, ja saps el que pensem els culers.
Li accepto el tema del futbol ficció, però...
No, home, no és futbol ficció. No. Qualsevol aficionat merengue ni somiava el que va passar ahir per la nit.
No, potser els més optimistes sí.
No, el que es veia era que el Bayern, amb tota la fama i potencial que té, passaria per sobre del Madrid, però el Madrid va tenir oportunitats fins als darrers 5 minuts. És una realitat, va ser un autèntic partidazo.
Mirant de cara al futur, per què no li donem la volta a aquesta exposició i a aquest argument que vostè ha posat sobre la taula i diem que el Madrid va evidenciar els punts febles del Bayern de Múnich?
Home, no, perquè es desmereix el Madrid, i jo penso que va ser un gran mèrit. Primer, la primera part que va jugar.
La primera part.
I la manera de plantejar el partit, bé.
No, és que la manera de plantejar el partit, bé. Escolti, és que has d'anar a guanyar el partit.
Ja està.
Per tant, en aquestes circumstàncies és veritat que l'equip que va per darrere és el que té les idees més clares. Haig de sortir a guanyar el partit, per tant, haig de sortir a fer un gol més que el rival.
Si Vinícius ha arribat un dia medio bueno...
Sí, i no remata el travesser, i si l'únic no se'n passa l'empat a un en aquest corna...
Neuer també va tenir un desgraciat primer gol.
I si... El que està clar és que allò d'ahir de Múnich va tenir dues parts ben diferenciades. En la primera, el Madrid va ser el Madrid que esperaven els madridistes, se'n va anar 2-3 al descans, i no va saber rematar la feina, per molts factors. En primer lloc, perquè la segona part es va jugar més sota el guió que volia el Bayern de Múnich. Era com si haguessin arribat a una mena de pacte. Mira, no podem amb les espinilleres, el que marque primero gana.
Jo vaig veure el Bayern que ho tenia molt coll avall. Quan va veure la primera part del Madrid va dir, ostres, ens posem les piles.
No prenguem mal.
Ens posem les piles.
Anem en compte.
O controlem la situació o tenim un problema.
Controlem una mica més la situació. El Madrid es va fer enrere uns metres. La iniciativa i allò que diem als periodistes esportius, domini territorial, va ser del conjunt bavarès, del conjunt de Company. I quan tot estava abocat a la pròrroga, factors incontrolables del futbol. Un jugador del Madrid fa una criaturada, li ensenyen la segona groga se'n va a Norris. Se'n va Norris, a més d'una manera ràpida, exactament igual que sobre el paper estava abocada la cosa que s'hagués anat a Norris a la pròrroga.
Tu recordes històricament, un pensament històric, del futbol històric, quan Elenio Herrera, gran Elenio Herrera, que en pau descansi, deia «se juega mejor con 10 que con 11», ho recordes, això?
Jo ho recordo, però sí que ho recordo.
Que lluny queda del futbol modern, que quedar-te amb 10 és pràcticament morir.
No, estic d'acord amb això, miri.
Ah, no?
No, miri, Barça-Atlético de Madrid, partit d'anada. Al Barça li fan fora a Cubarsí i sotmet amb un futbolista menys a l'Atlético de Madrid.
Al Camp Nou, després de amb 10 ja li va marcar 2 gols.
Què? No, però la segona part que fa el Barça davant de l'Atlético de Madrid al Camp Nou, amb un home menys, és molt meritòria.
I tant.
Després, arriba el 0-2 de Sorlot. Sí, bueno, vale, de acuerdo.
Però les possibilitats de fer les coses com s'han de fer baixen dràsticament.
Home, amb 10 a vegades es juga millor que amb 11, però tots els entrenadors treuen 11 al camp. Sí, per lo que sigui, eh?
Correcte, si poden treure 12, millor.
I, bueno, a vegades hi ha 12 sobre el cap. és igual, deixem-ho
aquí. Deixem-ho
aquí, deixem-ho aquí, Cruz, deixem-ho aquí.
Comentario velado, ahí encima.
Com, bueno, para muy cafetero, i amb llenguatge completament subliminal. Bueno, que l'1 d'ahir de la Champions serà un dels arguments d'Esports Cope, perquè la plantilla del Barça té festa. És que ja només ens queda la Lliga, Cruz. Ens queden 7 partits de Lliga, 7 jornades, i el Barça té 9 punts de diferència sobre el Madrid.
Ja està, això.
Què vol dir això? Que d'aquí a 3, el Barça ja podria ser campió.
Sí, sí, en condicions normals
no, bueno, condicions, no hi ha problema. En condicions forçades, eh? Si el Barça guanya dos partits, els dos partits que venen ara immediatament, i el Madrid els perd, el Barça podria ser campió al Camp d'Osasuna.
Ja, ja estem fent càlculs, eh?
Bueno, estem fent... Sí, sí, perquè, clar, el Víctor Navarro ha d'escalfar per allò de... O el Juan Ares han d'escalfar ja per veure si quan van a Canaletes o deixen, o deixen d'anar. El que passa és que la jornada número 34 és punyetera, perquè el Barça juga a Pamplona abans que el Madrid a Cornellà. Dit d'una altra manera, es podria donar la curiositat de que l'Espanyol, guanyant-li al Madrid...
O fes campió al Barça.
Fes campió al Barça.
Però l'Espanyol jugarà per...
Campions en diferido.
L'Espanyol no està per regalar i sortir al camp a mig gas, eh? Tampoc.
No. L'Espanyol té ara dos partits.
Home,
un davant
claus,
del, un davant del Rayo Vallecano i un altre, per mi, la mare dels partits, de lo que li queda de Lliga a l'Espanyol, que és davant del Levante.
No diré d'urgències, però dicta d'importància de ratificar, ja, eh?
Home, és que són... Escolti, és que són 38 punts i calen 4.
Per
I
això,
ahir Quique García ja ho va dir molt clarament. Señores, activemos el modo supervivencia o si no, esto se nos va de las manos. Bueno, que pendents també de lo que pugui donar de si l'actualitat del Espanyol i del Girona. En futbol femení, després de la derrota d'Espanya davant d'Anglaterra, classificatòria pel Mundial, pendents del turmell de la blaugrana Patrick Guijarro, que causa baixa a la selecció, no jugarà davant d'Ucraïna aquest dissabte, i molt de bàsquet avui a Esports Cope. Per què molt de bàsquet? Doncs perquè el Barça divendres se la juga a l'Eurolliga davant del Bayern de Múnich. I aprofitem la vinentesa perquè pels micròfons d'Esports Cope passi el base blaugrana Juan Núñez. Històric, lo que va fer ahir l'Uni Girona, classificant-se per semifinals de l'Eurolliga. Demà, contra Fenerbahçe. I passi el que passi, hi haurà, en el pitjor dels casos, tercer i quart lloc. Per tant, ja ha fet història el conjunt de Roberto Íñiguez i, malauradament, no la podrà fer el Joventut de Badalona, que va quedar fora de la Final Four de la Champions FIBA, a Badalona, precisament...
Els darrers minuts, eh? Els darrers dos minuts, eh?
Els darrers dos minuts van ser mortals pels homes de Dani Miret. I per completar, doncs, aquesta mala notícia, una altra mala notícia confirmada ahir, l'adeu de Carlos Alcaraz per aquests problemes al canyell al torneig Compte de Godó.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Tinguis una bona tarda. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida, precisament, abans de que marxis... Una pregunta que et volia fer, perdona.
No, per favor.
Tu coneixes la disciplina del futbol a peu? Del futbol caminant? El walking football?
No he vist vídeos, però conec que hi ha aquesta variant del futbol que ens ve força bé als que ja tenim una edat i tenim uns problemes de mobilitat i ja no estem per gaire frossos, que és jugar a futbol Caminant.
No es pot córrer, ni es pot saltar...
No,
vull dir,
caminant.
Ni...
Caminant.
Doncs de seguida parlarem d'aquesta disciplina i com concretament parlarem amb l'equip que està utilitzant les instal·lacions de la Unió Esportiva Sant Andreu, que a més està donant un bon suport a aquesta disciplina per persones que tenen problemes de mobilitat reduïda, etcètera. Eh?
No, que ja, o que simplement estem grans i ja això de córrer...
Que això de córrer no va per
ni
nosaltres.
Ni per coger l'autobús.
Doncs de seguida parlarem del futbol a peu, del walking football, aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, hi ha una cosa que tampoc podem ignorar. La setmana que ve és Sant Jordi. I cada Sant Jordi, Catalunya surt al carrer. Per què? Doncs, claríssim, per compartir llibres, per compartir roses, per compartir moments que ens uneixen. És un dia de cultura, de trobada, de conversa. És un dia que ens recorda que compartir històries també és compartir qui som. Aquest 23 d'abril, viu Sant Jordi, perquè Sant Jordi ens fa millors.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García de la Granja.
En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
¿Un destino imposible?
Según este mensaje debe de haber un camino directo desde el volcán al centro de la Tierra.
¿Para una aventura?
Esa es nuestra entrada.
Sin igual.
Hemos llegado al centro de la Tierra.
Viaje al centro de la Tierra.
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ando manejando por las
calles que me besaste. Atenció a això perquè igual no us crida força l'atenció. Curiós és si no coneixes el tema. Si coneixes i participes, és una realitat, ja. El Narcís Sala, que és l'estadi de la Unió Esportiva Sant Andreu a Barcelona, és l'escenari d'una revolució silenciosa, el walking football. Si fem una traducció com s'ha de fer, és el futbol a peu o futbol caminant. Seria això, no? Aquesta modalitat, nascuda al Regne Unit i que està en plena expansió a Catalunya, ja ho diu ben bé el títol, prohibeix córrer, prohibeix el contacte físic i el joc aeri per permetre que persones de més de 60 anys i d'altres amb mobilitat reduïda doncs continuïn sentint-se futbolistes i practicar l'esport, no? Hi ha projectes que estan davant de tot això, projectes com l'Abisgol o Walking Football Barcelona, que demostren que l'esport no té data de caducitat i amb això doncs, ajuda a combatre, per exemple, el sedentarisme i la soledat no volguda en una societat on Catalunya ja compta amb més de 3.000 centenaris. Hi ha regles, eh? És un esport que té unes regles estrictes de màxim 3 tocs, I aquesta disciplina no només millora la salut cardiovascular i el risc de lesions, sinó que esdevé un teixit social imprescindible. El futbol caminant. En parlem amb l'Ivan Sánchez. L'Ivan Sánchez és coordinador del projecte Associació Sènior Obra Social Abisgol. Ivan, bon dia, benvingut.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies per atendre'ns, Ivan. Escolta'm, com neix aquest projecte Abisgol? Explica'ns.
Bueno, principalment van ser fa ara mateix 5 anys on uns socis van veure que el camp al matí, el de Sant Sala, estava buit i ells tenien ganes de jugar, no tenien ganes d'estar caminant pel barri ni a les places i van anar a parlar per poder jugar. I d'aquí va néixer el projecte Obra Social. Això ha anat fent-se gran, no?
Uh-huh.
Sí, perdó.
No, t'anava a dir que tu afirmes bàsicament que aquest projecte t'ha donat vida.
Totalment.
Que t'ha donat vida perquè penso que vas tenir una malaltia cerebral, alguna cosa així, no?
Sí, jo estic actualment amb una malaltia cerebral i això a mi m'ha donat la possibilitat d'estar involucrat en un projecte esportiu. Sense poder jugar, jo he fet tota la vida esport.
Clar.
I ara mateix no puc fer i amb això puc estar involucrat.
Clar, tu i moltes persones més, perquè clar, ja vivint des de la pròpia experiència, la teva, com ajuda psicològicament el futbol a peu, el walking football a una persona, per exemple, com tu, o que ha perdut part de la mobilitat o que ja té una edat i no pot fer segons quines coses, com ajuda psicològicament això?
Bueno, principalment és com una família, no?
Entenc.
Tots ens recolzem, hi ha dies bons i hi ha dies dolents. El que no té un dolor de peu té dolor de cap. Tots ens entenem. Ens veiem, ens sabem quan un dia un té un dia dolent i ens apoyem entre tots. És com, ja dic, és com una segona família.
Entenc. Clar, a l'esport, tots coneixem el futbol, que, per exemple, hem vist moltes vegades que hi ha unes entrades que té la marinera, però, clar, quines són les línies vermelles, per, entre cometes, per entendre'ns, que del reglament que fan que el walking football sigui segur, però segueixi sent futbol?
Sí, hi ha quatre normes bàsiques.
Sí.
Aquestes són les més segures. La principal és no córrer. No correm. La segona són màxim tres tocs. Això fa que tothom faci tres tocs i no faci més, i així el que té possibilitat de jugar millor no té aquella possibilitat de destacar, sinó tres tocs màxim. La principal és evitem el contacte. Això és la principal per evitar lesions. No hi ha contacte. I la quarta és la pilota no es pot elevar més de 2 metres. Què passa amb aquesta norma? Que evitem els tocs de cap.
Entenc. Clar, però hi ha una cosa que clar, que ja fos l'atenció, que no deixa de ser competitiu. I sabem que com es gestiona la competitivitat al camp, perquè sí, no es pot córrer, totes aquestes regles que m'estaves marcant, no? Però hi ha un esperit de guanyar, no? Com s'equilibra això?
Tothom té unes ganes de jugar, de destacar, però bueno, ja és el que et dic, des de petits tots aquesta gent han jugat i tots tenen ganes de destacar, de jugar. És difícil, és difícil coordinar això, però, bueno, mica en mica.
De mica en mica.
Sí, i és el que comento. Nosaltres tenim dues variants, que és com una part obra social i l'altra un equip, fem un equip competitiu que estem dintre d'una lliga que farem i unes competicions que estem intentant fer, no? Aleshores, els que són més competitius entren a aquestes competicions.
Entenc. Quan sou apuntats a Walking Football?
Ara mateix som 39 homes, però l'equip està obert a dones. És un equip mixte, però no hi ha dones. És difícil recaptar dones.
Ah, sí. Però bé, que quedi clar, i a partir d'aquí, si podem ajudar, ja sabeu que són equips mixtos, que qualsevol es pot apuntar en aquest cas amb tot el tema. Clar, després està el suport. En aquest cas, la Unió Esportiva Sant Andreu també juga un paper important a l'hora de donar suport a tot això, no?
I tant. Tenim un recolzament total de la directiva que entén que aquesta activitat, amb tota la dimensió que ha agafat el club, ens ha incorporat com una secció, no? El walking football és una secció més del club, així com els juvenils. Nosaltres som una secció més. Ens cedeix vestuaris, material esportiu, i tot això és gràcies al director general, al Josep Manuel Pérez, que ens ha fet tot això que sigui, bueno, tot una família.
Home, és una gran iniciativa inclusiva i que ajuda, i això sempre és una qüestió de molt d'agrair sempre, perquè suposo que davant d'això també és vital que clubs professionals s'impliquin, no?, i s'afegeixin a tot això.
Com? Perdó?
Que és important que clubs professionals s'afegeixin al projecte, s'impliquin.
Clar, jo crec que mica en mica tot això està, com diem, en auge. Més clubs aniran apuntant-se a aquesta moda, no? Jo sé que a Espanya hi ha clubs com el Betis, el Majadahonda, el Leganés, el Bilbao. Nosaltres aquí a Catalunya ara estem una miqueta traient el cap mitjançant una associació que tenim aquí, l'Associació de Futbol a Peu, i mitjançant això estem traient una miqueta el cap. Mica en mica, esperem, aviam si podem ja treure el cap amb més clubs de més categoria.
Quan parlem del temps, des de quan està funcionant el futbol a peu? Des de... Quants anys porta? Quant de temps?
Aquí ha... Bueno, és des del 2016, a Anglaterra.
Anglaterra des del 2016. I aquí a Catalunya, més o menys?
Aquí a Catalunya, diria, aprox 2020.
O sigui, ja fa 6 anyets que estan marxant.
Sí, 6 anys.
Ivan Sánchez, coordinador del projecte Associació Sènior Obra Social a Bisgol. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per les explicacions. Molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt amables.
Doncs, ja sabeu, és una qüestió que si no hi ha excusa per no fer esport. En aquest cas, el walking, no em digueu que no és curiós, el walking futbol. De seguida en parlarem d'oci i parlarem de la tamborinada 2025 que comença a Sabadell aquest any. Però abans, parlem de ciència. T'agrada la ciència? Doncs, escolta'm, aquest cap de setmana no et perdis la Festa de la Ciència de Barcelona. Aquest 18... i 19 d'abril, és a dir, aquest proper cap de setmana, al Born, t'esperen més de 180 activitats per a tots els públics, així que descobreix la neurociència, l'arquitectura, i viu el vespre de dissabte amb espectacles, música i ciència en directe. Pots consultar tota aquesta programació al web barcelona.cat/festa de la ciència.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oblidar-nos de les pantalles seria un bon què de cara als nanos i per això hi ha un munt d'activitats que des de fa molt de temps la Fundació La Roda està fent amb la tamborinada. I aquest cap de setmana aquesta tamborinada comença a Sabadell i farà recorregut per diferents poblacions de Catalunya. Parlem amb el Raül Molina de l'àrea de projectes de la Fundació La Roda. Raül, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com esteu?
Doncs encantat de parlar amb tu i disposat a aprendre què és això de la tamborinada. Explica'ns.
Doncs bé, la tamborinada és una activitat que ja des de l'origen de la Fundació La Roda organitzem amb les entitats socials que nosaltres treballem en tot el territori. Sí que és veritat que La Roda sempre havia tingut una acció molt més a la ciutat de Barcelona, no? Però realment des de fa ja bastants anys doncs, s'ha estès una mica per l'àrea metropolitana i també estem extendent-nos encara cada vegada més per tot el que és Catalunya des de que la Federació d'Ateneus va anexar-se el 2023. Llavors, com tu deies, no? la tamborinada és una festa de les entitats, del tercer sector, i que veu de l'origen que tenia la tamborinada amb el seu origen, que es feia una macrofesta aquí al Parc de la Ciutadella, amb més de 8.000 participants, voluntaris, vol dir, entitats, espectacles, vol dir, realment era una festassa enorme per la ciutat de Barcelona,
sí.
I això ho van voler portar als barris i portar després a les poblacions de Catalunya. I és per això que és una festa, per posar en valor el teixit associatiu, la cultura popular, la nostra llengua i sobretot de les persones. Vull dir, posem al centre les persones perquè són elles les que fan realitat realment aquesta festa i aquestes jornades durant aquestes 5 localitats que tu has dit, no? Sabadell, Vilafranca, Llinars del Vallès, a Girona i finalment aquí a Cascantí, que és on nosaltres tenim la seu.
Bàsicament, aquest inici ho coorganitzeu amb l'entitat, amb l'Esplai, la Masia i el suport de l'Ajuntament de Sabadell. Quines activitats veurem aquest 18 d'abril a Sabadell?
Doncs aquest 18 d'abril, a partir de les 10 del matí, podreu optar a diferents tallers que, junt amb l'Esplai, la Masia i l'Ajuntament de Sabadell i 4 entitats més del territori, ens podran oferir activitats que han volgut emmarcar dins de la Diada de Sant Jordi i dins d'aquest mes tan literari que tenim ara, no? I llavors, de les 10 fins a les 12, hi haurà tot aquest ventall de tallers que podeu oferir per totes les edats. I a partir de les 12, doncs, també en aquesta temporada i en totes les altres, tenim el concert de Xiula. O sigui, d'11 a 1 hi haurà concert de Xiula amb el seu espectacle Xiulant, on realment posaran tota la festa i l'ambientació amb la seva música i el seu bon rotllo que ens donen.
Clar, és que estem parlant de que La Roda esteu des de l'any 77, que penso que es va fundar, no? Cap a l'any 77. O sigui, ja porteu unes quantes dècades fent feina de tot això que m'estaves explicant, eh?
Totalment, sí, sí. Nosaltres, bàsicament, estem amb el tercer sector. De fet, per això, el 2023, la Federació d'Ateneus, amb totes les entitats en el seu territori, també s'annexa per ajuntar aquests valors, no? Aquests valors de llengua, de cultura, de comunitat, de territori, sobretot. I sí, sí, òbviament, des de l'any 77 que estem amb diferents projectes, i un d'ells és per celebrar, no? Per celebrar també amb les entitats que fan possible totes aquestes festes en el seu territori, no? Perquè tothom també les conegui i sàpiga quina funció fan tan bonica en el seu, àmbit.
Clar, estem parlant d'entitats que fan totes aquestes activitats amb una base molt familiar, sí, molt propera i tradicional, perquè, clar, jo estava pensant ara, un nano d'aquests que està acostumat als videojocs i les pantalles va a la tamborinada a gaudir de tot això i ha de flipar, no?
Doncs sí, la veritat és que
ha de ser també com un món diferent, tot allò. Dic, ostres,
evidentment,
on està la Play? On està la Play?
Exacte, i és també una cosa que posem molt en valor, el tema de sortir al carrer i ara comença a fer bon temps, vol dir, és meravellós, vol dir, trobar-se amb gent, participar amb jocs al carrer, vol dir, una mica com, bueno, com el que voldríem que sigui una mica la societat, no? No tan tancada amb ella mateixa, sí, sí, no tan en pantalles, i sinó doncs, més de relacionar-se, no? De relacionar-se amb totes les persones i, a més del seu territori. Vull dir que això és ideal, que segurament no deuen conèixer el veí o la veïna, doncs allí doncs, poden posar-se cara, no? I poden doncs, realment crear diferents relacions.
L'any passat penso que vau fer 8 tamborinades?
L'any passat hi va haver 8 tamborinades, sí, sí, en tot el territori, sí, sí.
Van ser a Girona, Badalona, penso, Esplugues, recordo.
Sí, Esplugues, a Vilanova, Vilanova i la Geltrú, sí, sí, a Girona també vam tornar-hi.
Va, en funció, sí, sí, de què escolliu la ciutat?
És a dir, nosaltres treballem, bueno, col·laborem amb diferents entitats vinculades, nosaltres li diem internament, llavors aquestes entitats durant tot l'any fem diferents projectes. Llavors, nosaltres fem una crida abans de l'any anterior, diríem, per dir, vinga, quines entitats voleu de cada any vinent, doncs crear aquesta festa o crear aquesta trobada. I llavors hi ha entitats que per diferents motius, perquè celebren aniversari, perquè resulta que aquell any volen celebrar, volen posar en valor la castanyada i per tant durant les festes d'octubre volen que realment la roda els doni aquest suport. Bàsicament ens utilitza entre cometes, vol dir, col·laborem plegats, vol dir, nosaltres donem tot el suport possible, però això és bàsicament és posar en valor la seva tasca i la seva feina agafant el territori. Per nosaltres posem aquestes facilitats i donem tot aquest suport perquè així sigui, perquè elles puguin brillar, sobretot. Mm.
Doncs gaudirem aquest dia 18 d'abril a portes de Sant Jordi, del dia del, sí, llibre, del dia de la Rosa, de la Sant Jordinada. Doncs aquesta tamborinada, inici de la tamborinada 2026 a Sabadell. Senyor Raül Molina, de l'àrea de projectes de la Fundació La Roda, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i felicitats per la feina durant totes aquestes dècades.
A vosaltres, moltes gràcies per escoltar-nos.
Gràcies a tu per atendre'ns. Doncs bé, tenim un bon cap de setmana farcidet, eh? La cosa està ben bé. Estem a punt d'arribar a les dues. En recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa i d'altres. Cope Catalunya. Busqueu Cope Catalunya al cercador i allà les trobareu totes. I també a través de la nostra aplicació, evidentment, tant per Android com per iOS. Allà trobareu tota la programació, tots els podcasts, absolutament tot el que fem aquí a la casa. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebent la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.